A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En aquest inici d'any tan esforçat, tan, per tantes coses. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Caram, quin inici d'any.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però és veritat que a l'hivern sempre, malauradament, però sempre hi ha com un cúmul, no?, de moltes vegades de gent que ens deixa, malauradament, a vegades també natural, no?, de gent més gran, però desgraciadament accidents com els que hem tingut aquests dies. Sí, sí, vam començar la marató fent un minut de silenci per tanta gent i a més molts lligats al món de l'esport, no?,
exacte,
com es va dir.
Exacte, exacte.
Una cosa també que potser feia temps que no s'havia fet, no?
Bé, va, agafem el fil, com que aquests dies també n'hem parlat, el Prado aquesta setmana de rebre la visita de la certificació per veure si tot està a punt, i a partir d'aquí el que ens havia comentat la presidenta del Prado, i com que anirem a petar a Carnaval, podem començar per aquí. Bé, l'assumpte de la llicència extraordinària per poder fer els balls de Carnaval i la situació que es pot donar si aquesta llicència no arriba. En el cas que es passi la certificació, l'Ajuntament tindrà el testimoni per poder atorgar la llicència extraordinària. L'Ajuntament estaria en capacitat de poder donar aquesta llicència extraordinària si la certificació fos positiva abans de Carnaval?
Sí, 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 totalment, sí. És el que hem anat parlant. Mira, una bona notícia, que ahir vam passar a la Junta... No, a la Junta...
Sí,
no és Prado, Retiro,
la llicència del Retiro.
La llicència d'obra del Retiro, que ens n'alegrem moltíssim que pugui començar les obres. I per tant, ja vam al camí de tirar endavant, i la veritat que molt bé. I amb el Prado, doncs també està... Ells estan en una altra fase, diguem, no?, més avançada... I a la que aquesta ECA passi, nosaltres, evidentment, que podem donar la llicència. Nosaltres estem esperant això i crec que serà molt positiu.
És a dir, hi ha la possibilitat que en 15 dies
es pugui
investir. Sí.
El que ens feia patir més, precisament, és això, és la ECA, aquesta inspecció que els han de fer, perquè aquests, clar, van quan, no sé, quan ells decideixen anar, no? Però per nosaltres no serà, evidentment.
Reflexió carnavalera, perquè aquest any, que és any de, diguem-ne, de poca polèmica de rua ni de res de tot això, sí que és cert que hi ha aquest debat i aquest, no sé si dir neguit o desencís pel fet que esclar, les festes de Carnaval o Retiro no es podran fer, no hi haurà embalat aquest any. Esclar, tanta gent que surt al carrer per un Carnaval tan lluït que és considerat com un dels grans carnavals de Catalunya i d'Espanya, i que després es trobin en aquesta circumstància de no poder anar enlloc a celebrar res.
Jo, deixa'm dir-te que sí que estem, no podem dir la ubicació exacta perquè no la tenim, però sí que estem organitzant un ball per diumenge a la nit i per dimarts a la nit, fet des de l'Ajuntament.
És a dir,
això sí,
hi hauria una alternativa?
Sí, una alternativa n'hi haurà. És veritat que encara hem de tancar el lloc exacte, però que la tenim sí. I deixa'm dir-te que... personalment, i amb el govern també ho hem parlat molt, som partidaris de que l'Ajuntament també doni una opció. Vull dir, com sempre, sempre hi ha hagut Prado i Retiro i és fantàstic i està molt bé, però també és veritat que el poble ha crescut molt i per tant hi ha més demandes, i jo crec que com a Ajuntament nosaltres hem de donar una opció sempre, tant si estan oberts com si no, Prado i Retiro. Jo crec que aquesta seria a l'horitzó on hauríem d'arribar, no?
És a dir, una alternativa que es considerés més enllà de si ets soci, si surts.
Exacte,
a la rua, si no surts...
Que tinguessis totes les opcions, que tu poguessis anar a un Prado, a un Retiro, allò que fa l'Ajuntament, allò que hi ha al carrer, als bars musicals, és a dir, que tinguis un ventall gran, per això precisament, perquè ve tanta gent i s'han de donar diverses opcions, no? Per tant, aquest any farem el ball dimarts i diumenge a la nit, i jo crec que és una cosa que s'hauria d'anar quedant, no? Independentment, dic, del que facin les entitats, que evidentment són les que tiren més.
La idea, alcaldessa, què seria? Un embalat?
Sí, o un lloc o un espai on es pugui fer un ball de nit, sí.
O un espai,
sí.
tampoc hi ha massa.
No.
És a dir, o de nou el Gran Sitges o un embalat.
O altres. És que no vull tancar-ho perquè encara ho estem revisant, sobretot en l'àmbit d'activitats que es pugui fer, que en fi, que no tinguin cap problema. Hi ha diverses opcions, obertes i tancades, també n'hi ha obert, a l'aire lliure també es poden fer coses.
Entenc opcions que estarien, però, vinculades a espais de gestió municipal.
Exacte, sí, 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 sí. I com nosaltres tenim moltes altres coses que ja funcionen, tenim unes barres que estan licitades, tenim uns banys públics que estan licitats, tenim una seguretat que està licitada, és a dir, tot això ja ho tenim. Per tant, és buscar l'espai, el lloc idoni, perquè el contingut, diguem, ja el tenim, no? Per tant, creiem que és cap on hem d'anar, eh?
Ens ho poseu bé, perquè parlàvem precisament arran de Cap d'Any, i bé, qui més qui menys tenia festes de Cap d'Any, municipis que fan una cosa, municipis que en fan una altra, i la possibilitat d'un oci nocturn, evidentment, i és evident que en l'àmbit polític també s'ha parlat molt, que els joves, i no tan joves, necessiten espais d'oci nocturn. Aquesta està sent una mancança cada vegada més evident, no?
Sí, que és evident també una mica per com s'ha anat desenvolupant també tota la normativa de l'oci nocturn. És molt difícil posar un local d'oci nocturn, primer, una discoteca, si no tens la llicència actualment. Al centre de Sitges pràcticament és impossible. No poden haver-hi vivendes al costat, per tant, només les llicències que estan vives, diguem, es pot fer alguna cosa. Les altres ja no es pot.
Si un vol un bar musical, pot?
Un bar musical està limitat, també. Tampoc perquè hi ha unes distàncies entre uns i uns altres, tampoc és fàcil. Però és que un cop tinguis això, com a negoci, és un negoci complicat, eh? Perquè tens totes les restriccions del soroll, de la nit, dels conflictes que puguis tenir. Vull dir, són negocis que no són gens fàcils de portar. Si a més això li afegeixes que sigui per gent jove, per tant, s'ha de controlar l'alcohol, els menors no poden beure alcohol, la gestió qui l'ha de fer, perquè clar, és diferent, no? Per un negoci per adults que per joves, jo crec que per això hi ha tanta dificultat en general a tot arreu.
En canvi, és paradoxal perquè molts pares poden dir, ostres, és que... Jo què sé, en la nostra època els nostres pares sabien on érem, perquè hi havia la possibilitat de sortir de nit, i és evident que ara també hi és, eh? Però que hi havia molta possibilitat de sortir d'oci a la nit de Sitges, i ara, és clar, molts joves també es veuen abocats a anar a altres municipis, i per tant, aquesta desconnexió, per dir-ho d'alguna manera, en què els pares hi tenen una certa inquietud, diuen, escolta, mare, jo què sé, han anat a Vilanova, han anat a Barcelona, han anat a Sabadell, i en canvi... Tot plegat passava anys enrere a casa, per dir-ho d'alguna manera, i si s'havia d'anar a buscar algú, l'anaves a buscar a casa, no?
Sí, però pensa que és això, que molt d'oci que es va a buscar els nens, que jo també els he anat a buscar a vegades, moltes vegades en zones que fins i tot són polígons, vull dir que no és en el centre del poble, que és el problema, perquè les poblacions nostres del costat estan igual que aquí, és a dir, en el centre, en el centre o que puguis anar a peu, diguem, d'oci nocturn, és molt més complicat.
Per tant, si hagués un empresari que volgués posar en marxa un negoci d'oci nocturn, difícil ho tindria.
En el centre, molt difícil.
Molt difícil.
Ara, en els voltants, no. Però volgués... tampoc... És que no hi ha molts empresaris que es vulgui... Que jo ho entenc, que es vulguin... perquè a mi ha vingut gent a parlar-me i a dir-me, i jo sempre dic, home, doncs una de les necessitats que té Sitges precisament és a l'oci nocturn. I a l'oci dels joves. I a l'oci dels joves jo crec que, a més, que és molt millor autogestionat. Vull dir que els joves ho portin, perquè són ells els que saben què és el que els agrada, què és el que volen fer. I en aquest sentit, amb l'espai jove, hem intentat fer també moltes... activitats diverses, no? Que la nit puguin obrir, però sempre ens topem moltes vegades amb molts límits de la normativa mateixa.
Tornar a obrir el Patxà funcionaria o no?
Bueno, el Patxà, jo ho he dit moltes vegades, podria obrir quan volgués. Perquè,
podria obrir
clar,
quan volgués.
El que passa és que també té una sèrie de restriccions en l'àmbit, en el lloc on està, però van fer les obres per fer tot el tema acústic, ells ja van fer un treball. Ara, és veritat que està en una zona envoltat de veïns i, per tant, com a discoteca, suposo que ells veuen que ho tenen més complicat, però no per normativa, perquè ells ara ja ho complirien, sinó per la gestió amb els veïns i la gestió de fora de la gent.
És a dir, el local, com a local podria obrir sense problema.
Sí, i tant que sí. I tant que sí. I, per exemple, l'Atlàntida, que és l'altre que sempre em pregunten, com a beach club, com a, diguem, com un espai d'oci, de platja i tal, també podria, si volgués.
Sí, que no
el que passa
obrir,
és que no pot,
discoteca,
és com a discoteca. Però vull dir que, però jo ho entenc, que els mateixos empresaris o explotadors doncs veuen que són negocis doncs molt complicats i que no deuen donar molt rendiment, clar.
Esclar, Sitges per pistonada en el mapa de l'oci o no?
Bé, jo crec que actualment Com bé sabeu, hi ha el Riquis com a discoteca oberta en el centre del poble i el carrer Bonaire hi ha dos llicències, una un crec que ja està en vies d'obrir-se i l'altra estan fent obres, que són els antics Playboy i Playgirls. Segueixen tenint una llicència de discoteca activa i aquests estan en vies d'obrir-la. Per ara, aquestes tres discoteques que tindrem en el centre del poble, és el que he dit, són les úniques discoteques que tenen llicència.
Sembla mentida, i estem parlant de locals... Què? 40 anys, 50?
I tant.
Per no dir, sí. En el cas del Riquis, sí. Diríem 60 gairebé.
Sí. Però bueno, antigament tampoc és que n'hi haguessin tantes discoteques, yeah. Perquè n'hi havia el Patxal, l'Atlàntida i el Riquis. No n'hi havia res més. I n'hi havia el 2 de maig, és clar. Vull dir, és veritat també que, és el que dic, no? Ha anat canviant molt a l'oci. I sobretot les restriccions de músiques, queixes de veïns, actualment hi ha queixes i denúncies molt fortes perquè és contra la salut pública. I llavors, clar, no qualsevol empresari es posa amb un negoci d'aquest tipus i amb menors afegeix encara el risc més elevat.
A partir d'aquest entorn tan condicionat, l'oci del carrer Joan Tarrida també canviarà en el futur? Per aquells veïns que diguin, escolta'm, estem parlant d'això, però allà s'acumula una quantitat de gent en determinats moments de l'any, allà hi ha escàndol, gresca, a moltes hores, allà hi ha veïns també que s'han queixat.
Jo crec que l'oci del carrer Joan Tarrida ha anat canviant ja i s'han fet moltíssima feina en l'àmbit aquest, per exemple, d'activitats i de control de que totes les activitats que es facin allà estiguin regulades, perquè la gran majoria estan ben regulades, és a dir, són bars que tenen el seu aïllament acústic, que tenen el seu regulador, que estan controlats. El problema, com sempre, és el carrer. Els horaris de sortida, la gent, quan crida, quan... Aquest és el problema. Però com a locals, jo crec que s'ha fet una feina molt gran de molts anys de que estiguin tots molt més regularitzats en aquest sentit, no? I per tant, jo crec que el carrer ha canviat. Jo crec que el carrer... Ara, evidentment, doncs, quan hi ha uns Ossos o quan hi ha una Pride o potser quan hi ha un Carnaval, doncs són carrers que ja ho sabem que hi ha sempre més moviment, no? Com pot ser el 2 de maig o el Marquès de Mont-roig.
Anem per aquest assumpte de la reunió amb el conseller de Salut Pública.
Sí.
Què li voleu plantejar i si d'alguna manera l'Ajuntament pot o espera treure'n d'aquesta reunió un mínim calendari?
Home, claríssimament, jo he demanat una cita, la tenim dijous, amb el conseller, bàsicament perquè facin el CAP, perquè en els pressupostos de la Generalitat
es tingui
en compte, esclar, o almenys el projecte. O sigui, nosaltres ara, com hem explicat
el CAP,
vegades,
que no vol dir aquests mòduls que...
No, el nou CAP.
El nou CAP.
Nosaltres ja hem dit, ja hem ofert el nostre terreny, diguem, disponible, hem fet les passes que s'han de fer per oferir aquest terreny, ara la pilota, diguem, està a la taula de la Generalitat i jo vaig a demanar que es faci inversió en salut aquí a Sitges, perquè és molt necessari, és molt urgent i per tant és el que vaig a demanar. Però és que a més, casualment, el mes que ve ha coincidit una mica, mentre nosaltres estàvem demanant la cita amb el conseller, ens van demanar cita per venir-se a presentar la nova delegació territorial del Penedès de Salut, perquè estan presentant, suposo, tot arreu, i ens van demanar que volíem visitar els terrenys. Per tant, bueno, sembla ser que les coses s'estan bellugant i és el moment d'apretar al màxim perquè nosaltres necessitem un nou ambulatori per donar el bon servei.
Aquest terreny que, recordem, és el terreny que està situat al costat de la comissaria de la policia.
Exacte,
local, perquè
sí,
tothom ens entengui.
Sí, sí, just al darrere del CAP que hi ha actualment. Llavors seria un CAP, evidentment, molt més gran, que és el que ens demanen, no? Que es necessiten més aules i més sales i per tant és una necessitat, jo crec que imperiosa, no?, que té Sitges.
Perquè des del punt de vista del servei, heu rebut queixes, no? Sí?
Mira,
pediatres, els pares estan molt preocupats per...
Els pediatres és un problema que tenim a Garraf i jo et diria a tota la vegueria del Penedès, N'hi ha molt pocs pediatres que van voltant, com el ginecòleg, són especialitats que n'hi ha poques i que n'hi ha molts problemes, és veritat, i que tu demanes una hora al ginecòleg i igual et dona per d'aquí 3 mesos, llavors et diuen no, si és una urgència vine el divendres o el dia que ve o no sé quin dia, però clar, has de valorar tu si és molt urgent o no. I això és molt complicat. Jo tinc, sincerament, del CAP, et diré que tinc les dues versions. Tinc gent que es queixa d'això, de que et donen hora molt tard, però entenc que és depèn de quina especialitat, però en canvi també tinc gent que està molt agraïda i molt contenta del servei que fan, que demanes hora, que és molt fàcil a través de, no, de la cita prèvia que tu donen. Per tant, tinc les dues versions, no? I també et diré que això sí, que des dels professionals el que em demanen és que necessiten més espai, perquè moltes vegades no poden atendre més perquè no tenen espai, no? Per això dic que és una necessitat urgent el fer el nou ambulatori.
Hi ha sobre la taula encara el plantejament de l'horari de les farmàcies de guàrdia o no?
Mira, amb les farmàcies també tinc una reunió molt aviat, perquè casualment, bueno, casualment o no, no ho sé, de les, ara no recordo quantes n'hi ha, no sé si de les 7 o 8 farmàcies, no sé si n'hi ha 6 o 7 farmacèutics nous. O sigui, ha canviat moltíssim.
Absolutament.
I justament a la farmàcia, l'antiga farmàcia Benazet, vaig conèixer el nou farmacèutic que hi ha allà, i ell precisament, no, em va dir fem una trobada, i jo també li vaig comentar, fem una trobada a tots, i jo els vaig dir, us explicaré la problemàtica que tenim amb els horaris, a veure si ara que hi ha gent nova, i dir, no, potser perquè al final és voluntat de les farmàcies, sempre ho hem dit, però hi ha farmàcies que obren cada dia, i cobren els diumenges, i que van una mica diferent del que era abans, no? Per exemple, la del Parellades, no? O hi ha alguna més que crec que obren sempre, diumenge, el dia que vulguis. És veritat que a les 9 de la nit tanquen, però ja han fet una mica de canvi. Aleshores, ara jo tinc una reunió amb ells i també, evidentment, per presentar-los al CAP, les persones, les direccions del CAP, perquè, doncs mira, en poc temps han canviat moltíssims farmacèutics aquí a Sitges.
Perquè la legislació és clara en això, no? La farmàcia no està de guàrdia si el CAP està tancat.
No, és per normativa, ho fan perquè ells volen. La farmàcia són privats. Llavors, ells entenen que si no hi ha un CAP obert...
Teníem entès, exacte, que la llei...
No, ells diuen, no és per llei. O sigui, ells entenen que si el CAP està tancat i, per tant, no pot donar receptes mèdiques, ells no han d'obrir. Però ho entenen així, ells, però és una decisió privada, sempre ens ho han dit, Vull dir, la farmàcia podria estar oberta, encara que no hi hagi cap recepta. No va lligat,
D'acord.
El que passa és que ells sempre havien dit que evidentment, que no els hi sortia a compte, diguem, tenir obert un tot una nit, però bueno, jo crec que és un tema que es pot tornar a parlar, si ara hi ha gent nova i potser amb unes altres idees, no? Com veig que obren això cada dia, diumenges, qualsevol hora i tal, doncs potser hi hagi alguna que tingui interès en obrir les nits.
Anem per una altra qüestió que també havia estat en el debat i de la qual es comentava que amb el canvi de l'any a veure què passaria. La qüestió de les ràtios a les escoles i la qüestió també que havien exposat públicament directors de centres escolars de la necessitat peremptòria que tindria Sitges d'una nova escola. Això és un tema que ha continuat en el debat?
No, bueno, de fet vam parlar l'última vegada, no hem tornat a parlar amb ensenyament, però sí que és cert que l'última vegada el que ens van comentar ells és que s'havia d'estudiar molt amb més calma, diguem, com anava augmentant la població de Sitges, en quin sentit anava augmentant. Si qui venia a viure era gent en família, si hi havia nens, si és veritat que la natalitat està baixant a tot arreu i a Sitges també. I per tant, sí que ara hi ha un o dos anys encara de puntes, però la previsió és que potser més endavant ja no hi hauran tantes puntes. Per tant, s'ha de mirar molt, amb molta cautela,
tot i que
si realment
fa
falta.
Les matrícules d'escolars, en el cas de Sitges, venen per naixements o venen per persones que venen a viure aquí?
Venen també per persones que venen a viure, evidentment, però com a tot arreu,
augmentat, no?
Però com a molts llocs, I també pel que vaig dir, perquè nosaltres també acollim gent d'altres municipis propers, sobretot de Sant Pere de Ribes, no? Però clar, gent que viu a Vallpineda o a Rocamar o a Masalva, que per nosaltres pràcticament és Sitges, però ells estan empadronats a Ribes, i això és veritat. Sí que amb les escoles, bueno, si no, després parlem del pressupost, però precisament fem una inversió en aquest pressupost molt forta per les escoles, per les millores de les escoles en general, per obres, però també per temes pendents de fa molt de temps, com la caldera del Barratxina o altres coses com les cobertes verdes, les plaques fotovoltaiques, és a dir, nosaltres en aquest pressupost, precisament amb inversions, apostem molt precisament per les escoles.
Ens ho poseu molt bé. Per parlar de la situació de les treballadores de les llars d'infants i si veritablement el canvi d'empresa tampoc ha servit per resoldre molt el seu dia a dia.
Mira, amb això, mira, també et donaré una notícia.
Vinga,
del pressupost.
Endavant.
En el pressupost, nosaltres tenim una comissió que està treballant per la municipalització. Això vol dir que estem estudiant com municipalitzar-ho. I si al final s'ha de municipalitzar o no, Vull dir, tampoc no és que ja es vagi a fer, però sí que s'està fent totes les eines per municipalitzar-ho. Nosaltres creiem que sí, que seria una bona opció municipalitzar-ho, perquè hem tingut molts problemes amb totes les empreses que hi ha, això és veritat. Per tant, en el pressupost aquest d'aquest any hem posat els diners suficients per municipalitzar les llars. I això és molt important, perquè és una partida molt important que ens ha fet trastocar bastant el pressupost, però és una aposta claríssima que nosaltres diem, si quan s'acaba tot aquest treball d'estudi es diu vale, que es municipalitzin les llars d'infants, nosaltres ja hem posat la partida.
D'acord.
Ja tenim els diners.
És a dir, crec que es pugui fer d'una forma immediata,
immediata
en el cas que...
Crec que és una aposta molt forta i molt important per l'educació i per l'educació infantil, que els partits precisament de l'oposició ho saben i alguns, evidentment, doncs només amb això ja creuen que és un bon pressupost, i també hem posat una partida important per canviar el contracte, que és l'únic que et deixen canviar, per les vetlladores. Hem posat una partida important per tenir vetlladores. Per tant, per això et deia que justament aquest pressupost aposta molt per l'educació en tots els àmbits.
Hem d'entendre, per tant, alcaldessa, que hi haurà aquest any un, diguem-ne, un veredicte definitiu sobre la municipalització de les llars d'infants, sobre la idoneïtat o no de municipalitzar.
Sí, hauria d'estar en el sentit de que s'hauria d'acabar l'estudi que estem fent, que s'està fent, un estudi vol dir una taula on també hi ha les directores de les llars, ve gent de fora que ho han fet. Aquest estudi s'hauria d'acabar i els diners estan preparats per fer-ho, però també és veritat que sempre es pot prorrogar un any més per si, jo què sé, per si el que passa és que no es veu clar alguna cosa, sempre tens l'opció per no deixar el servei sense res, no? Vull dir, tampoc hem de posar la pistola al pit ara, eh? Però sí que no sigui pels diners que no es pugui fer, no? I nosaltres una aposta, crec, molt important, que com et dic, ens ha trastocat molt, bastant el pressupost, però hem apostat precisament per això.
Perquè aquest dia a dia de les treballadores continua sent un dia a dia complicat?
És complicat.
Tot i el canvi d'empresa continua sent un dia
a dia complicat? Sí, és
complicat
perquè sempre ho hem dit, perquè les empreses aquestes i sobretot el conveni que tenen elles general és un conveni molt deficitari, diguem, no? I tenen molts problemes, això és veritat. Per això nosaltres entenem que potser amb la municipalització funcionaríem millor, això sí. I amb els que hem parlat en general, amb municipis que ho tenen municipalitzat, doncs els resultats han estat bons. Jo crec que sí, que és una bona aposta.
Abans de parlar del pressupost, quantes persones us han dit que cal donar una miqueta de marge a la plaça de l'Ajuntament i als voltants per l'aparcament?
Bueno, alguna sí. A veure, això és una proposta que nosaltres fa temps que la volíem fer. De fet, amb la legislatura passada ja es volia fer, però costava, jo crec que tot el voltant de l'Ajuntament, de fet, jo crec que tota la zona de casc antic hauria de ser una zona molt restringida als cotxes, perquè també, no? El racó de la Calma, tota la zona aquesta és també zona patrimonial i que l'hem de cuidar, i que contínuament estiguin passant cotxes i camions i furgonetes i no sé què, realment no és bo, no? Per tant, nosaltres vam dir que enteníem que la zona aquesta i la plaça aquesta podria ser molt més maca si estigués neta de cotxes. És veritat, i evidentment sempre s'ha de respectar. Si puja un taxi, un cotxe d'emergència, qualsevol necessitat que hi hagi, sempre s'atendrà, sempre. Però, en general, que pugin contínuament cotxes.
Per tant,
que
estiguin tranquils, casaments, batejos, comunions, enterraments...
Clar, tot això sí, es demana el permís.
Gent que hagi d'anar al metge...
Exacte, tal. Sí, jo he sentit, sobretot amb la tancar el poble, amb les zones de baixes emissions, que no podrem entrar. No, sí que es podrà entrar, i de fet ho saben. El que passa és que... Bueno,
clar, és que la informació que t'he sentit tampoc era massa explícita en aquest aspecte.
Clar,
no
però
parlava
jo he vist,
pas ni d'enterrament.
Jo he vist pujant aquí taxis, que és normal, clar, si algú té una necessitat i ha de pujar... El que s'ha de tancar és per l'ordinari, per lo de cada dia. Aquí, i tu, vosaltres sabeu que estem aquí, ho veiem, que entren cotxes contínuament, camions, camionetes... Vull dir.
Però els pregunto també, perquè aquest també és una certa reflexió que els taxistes, del col·lectiu dels taxis també,
sí.
Algun dia caldrà parlar-ne, perquè entre ells
sí.
També hi ha hagut molta espès i clar, però sí que és cert que es continua dient que en determinats carrers... I per arribar a determinats domicilis, sobretot persones grans, al
sí,
casc urbà,
sí.
On hi ha sovint la circulació barrada, és molt difícil arribar per tot un seguit de restriccions. I és evident que totes aquestes persones han de tenir un servei. I això no està resolt encara.
Sí, però vull dir, a veure, nosaltres tenim un casc antic, clar, entrar amb cotxe al carrer Parellades, doncs és veritat, no es pot.
Però si algú té una urgència al carrer Parellades,
sí,
què
fem? Sí, ha anat. Mira, desgraciadament, hi ha hagut una urgència al carrer Santiago Rossinyol i no és un carrer precisament còmode ni fàcil. Que a més demostra coses a vegades que s'han volgut canviar i que no s'han pogut canviar, com treure els cotxes, com treure les motos, com canviar els arbres. Hi ha uns arbres que molesten molt. De fet, els camions ens van dir que van trencar algun arbre. Vull dir, També penseu que l'urbanisme s'ha fet durant molts anys com s'ha fet i ara canviar-ho de cop i volta tampoc és fàcil i és veritat, hi ha carrers doncs, que és impossible o impossible. A veure, jo visc en una zona peatonal i tinc una mare de 86 anys i anem a peu caminant un trosset fins on pot passar per al cotxe un moment. Vale. Ara si entra una ambulància, entra, evidentment. Ara, si es pot anar fins a un lloc, fins al lloc més proper, també es va.
I si un dia, que és d'aquells que ningú espera que arribi, la mare no es pot desplaçar a peu, què?
Sí, no, llavors ha d'entrar dintre al màxim possible, clar, però es demana permís i que s'obri cada vegada que hagi de sortir. Vull dir, jo ho veig, i de fet es fa. Ara, és evident que és el que dic, l'urbanisme és el que tenim, les zones de vianants són les que tenim, però entrar cotxes, taxis, demanant permís amb les pilones que hi ha, poden entrar, però a vegades pensem, no és només les pilones les entrades, les terrasses que hi ha, a vegades hi ha moltes
costar,
altres dificultats.
Deu costar una mica, perquè tenim llista de persones que diuen, escolta, perquè m'arribi el taxi a casa, perquè m'arribi, perquè hagi arribat una ambulància, marxa enrere, coses rares, mil i una.
Sí, però és el que dic, s'ha de diferenciar el que és una emergència, una urgència del que és anar que pots desplaçar-te o que algú et pot ajudar o que tens maletes, a mi hi ha gent, és que de viatge totes les maletes, doncs sí, jo també vaig a peu i tinc un trosset fins que tinc un cotxe que pot parar allà un moment i pot baixar. Jo crec que s'ha de diferenciar perquè això passa tot arreu del món, vull dir, no serem a l'únic lloc del món on hi ha una zona de vianants, no? Vull dir, per tant, jo crec que s'ha de comptabilitzar les dues coses.
Però sí que és cert que continuem tenint un problema de mobilitat al centre, de gestió de fluxos de trànsit, repartidors, necessitats dels veïns, etc. I ho dic per aquella anècdota tan simple que ens expliquen també els administradors de finques, que pocs ja volen venir al centre perquè saben que és un mal de cap continu i prefereixen anar a cercar una casa que a la Plana o a Santa Bàrbara, que allà tindran la vida més tranquil·la que no al centre.
Home, sí, si tenen els diners per anar a la Plana o a Santa Bàrbara,
però,
no serà
però
fantàstic.
A la vegada,
però al centre vivim molta gent i vivim gent que fem vida normal,
però,
també. Tampoc
però ho dic
és...
perquè a vegades ens queixem que es despobla el centre.
Jo no crec que sigui per això, perquè ja ho dic, jo és que visc en ple centre i tampoc és que veig que n'hi hagi cada dia un daltabaix.
Un conflicte amb
mai,
tot això.
I vist ambulàncies entrar i tampoc veig que... Ara, és evident que quan un el necessita, doncs clar que ho notes, però tampoc és un continu de taxis o d'ambulàncies que vagin pel centre, perquè, per exemple, jo et dic, un carrer per allà, dos i així, tens una plaça Poveda, tens un Espalter, tens els carrers que baixen a mar, tens el passeig, vull dir, tampoc som tan gran el nostre casc antic, sempre tens un lloc mínimament a prop.
Vol dir que no queden les distàncies tan llargues?
Jo crec que no, jo no ho veig, sempre hi ha alguna zona mínimament a prop on tu et pots acostar per anar.
Us he dit, algú, vols dir que la prioritat de Sitges és el canvi climàtic? O n'hi ha d'altres abans?
Bueno, és que el canvi climàtic no és que sigui una prioritat, és un repte. Per mi netejar els carrers no és un repte, és una obligació. O tenir policia no és un repte, és una obligació.
No m'ho poseu
les
tan fàcil.
Clar,
si la neteja dels carrers és una obligació...
No és un repte, només faltaria.
Com estem de l'obligació de la neteja dels carrers?
Doncs mira, precisament... torno al pressupost, tenim un pressupost que augmenta un 10% precisament perquè hi ha contractes que augmenten com el de la neteja. La neteja és una obligació que té qualsevol administració pública, només faltaria, i és una obligació que tenim de sempre anar millorant, evidentment que sí. Jo crec que el nou contracte de neteja va millorar la neteja de Sitges, però que ara, com sempre, es torna a fer un contracte i s'ha de mirar tots aquells punts negres, tot allò que no ha funcionat bé, anar-ho millorant.
Ara et diré una cosa,
és que em va fer molta gràcia que l'altre dia fent neteja vaig trobar, no sé per què, me l'he de llegir, un retall d'un eco del 1896.
Del 1896?
1800, que no sé ni per què el tinc.
Hi ha algú que es queixava de la neteja?
Sí, hi ha un escrit molt curtet que diu... transmitiremos a l'alcaldia que les calles estan sucias i se necessiten. Jo vaig dir, mare meva, estem igual. I de l'altre que parlaven eren dels balls del Prado i del Retiro,
com
de Carnaval.
Com deia Segarra, el poema de Nadal, ja fa anys del mal que arrosseguem.
És increïble. Bueno, és també tot el tema del... A més, es queixava molt del civisme, precisament. Bueno, és tot el tema que tenim del civisme i jo segueixo apostant per, en algunes zones, fer el porta a porta i anar eliminant contenidors.
Anem per parts. Perquè tenim la sensació que donem voltes a qüestions que costen d'aplicar. Una, quan s'ha parlat del civisme, algú de manera molt explícita ha dit, bé, prou, ha d'arribar un dia en què, després d'haver informat mil i una vegades sobre com s'actua cívicament, algú es posi a sancionar els incívics. Però no ha arribat encara aquest dia.
Perquè no és fàcil, no és gens
no és fàcil.
Alguna vegada s'havia sancionat.
Una vegada.
Però has d'obrir les brosses, has de buscar els tíquets, has de sancionar aquella persona. Aquella persona el primer que et diu és això no és veritat, o et denuncia perquè has obert una brossa. No és
ho
tan fàcil,
per si,
sancionar.
Ho pregunto per si aquest registre del debat l'hem d'eliminar perquè literalment no és possible aplicar-ho, perquè hi ha una dificultat molt gran, o encara es pot deixar sobre la taula la possibilitat de dir no, no, s'ha de poder sancionar a qui actuï d'una determinada manera.
S'hauria de poder sancionar, evidentment, i en molts llocs també s'ha aprovat en càmeres. Però, torno a dir, la normativa a vegades no és tan fàcil. I una sanció a vegades tampoc soluciona tant el problema. Perquè una sanció que tu fas un recurs i un recurs i un recurs i potser al cap de 3 o 4 anys has de pagar alguna cosa, aquella brossa que la vas deixar fora, doncs segurament ho continuaràs. És una... És educació i segur que molts ens hem dit alguna cosa amb alguna persona veient que deixa una brossa en una paperera, dir-li, home, per favor, si té un contenidor allà, què estàs fent?
Sí, fins
això,
que la segona vegada
és increïble,
perdoni, mira... ara vostès, fins que la segona vegada t'engega la merda i dius, bueno, ja no dic més,
sí,
i ja està, deixem-ho córrer.
Exacte, és molt difícil, però jo crec que amb les noves formes, això com es porta a porta, que eliminaran els contenidors, que els contenidors n'hi ha sempre moltes brosses, o amb sistemes de tecnologia que ens ajudin.
Vinga,
això sí.
Anem per parts. Amb la mà al cor, això dels contenidors, de les illes de contenidors, funciona o no? O us sembla una bona solució? O creieu més en el porta a porta que en això?
No, jo en el centre de Sitges aquí crec més en les illes, perquè el porta a porta al centre de Sitges serà molt complicat de fer, molt, entre altres coses pels pisos turístics, per no són llocs encara, en llocs turístics no s'ha fet.
D'acord.
Jo crec que el porta a porta ha de ser doncs, en zones més residencials, com pot ser un Terramar o no ho sé, o fins
on
i tot...
On d'alguna manera hi ha més ordre a l'hora de deixar les escombraries.
Exacte, però al centre jo crec que s'ha de continuar amb les illes o amb noves fórmules que es puguin aprovant.
D'acord. El nou contracte, que dèieu, bé, és un contracte que importarà més diners. Què se li pot demanar ja a una empresa a la qual s'hi destina el contracte més important que té l'Ajuntament de Sitges?
Evidentment, encara s'està treballant, eh?
Sí.
Però jo crec que el que ells estan estudiant és en quins punts tenen més problemes, en quins punts els contenidors on s'han posat doncs hi ha moltes acumulacions de brossa, per tant potser en alguns s'ha de canviar de lloc o s'han de posar més o han de passar més vegades o tot això que sempre demanem que abans del camió que passi un altre camionet que miri que no hi hagi brosses perquè després quan aixeca el contenidor ho aplasta tot
és
i
dir,
allà es queda.
Allò que es comentava que el contracte no contempla dues persones en el camió i per tant no es pot netejar i a la vegada treure el contenidor.
Totes aquestes coses que es van veient i que s'han d'anar perfilant i millorant molt més.
5 minuts, anem pel pressupost.
Vinga, anem pel pressupost.
I hem d'entendre que és un pressupost on hi ha l'Escola de Música.
Un pressupost de gairebé 58 milions d'euros, 57.800, és un 10% més. Per tant, un pressupost que es manté en tots els serveis, evidentment, milloren contractes, com he dit, neteja, els de llum, el de servei domiciliari, però jo destacaria d'inversions, destacaria evidentment l'Escola de Música i l'arranjament del pont d'Aiguadols, que és urgentíssim de solucionar. Després, obres al casal d'avis, que també han quedat pendents de l'any passat.
El casal d'avis, Joan
de
Maragall
Pau Casals,
o Pau Casals?
Perdó, Pau Casals.
El més antic, vaja,
i
més
després,
veterà.
Això, una forces inversions, sobretot amb les escoles, no? Com he dit, amb la caldera del Barratxina, però s'han posat 100.000 euros per millores a les escoles, o gairebé 30.000 euros per les millores en les llars d'infants. Per nosaltres, important la partida aquesta que posem per municipalitzar les llars d'infants i per les vetlladores. I després també hi ha una part molt important en tot l'àmbit de sostenibilitat. També s'ha augmentat aquí bastant. Per posar plaques fotovoltaiques, per posar les cobertes verdes. I hem posat algunes novetats, com per exemple, hem posat un estudi per veure l'amiant que hi ha a Sitges. L'Uralita. Per què? Perquè la Generalitat ha posat molts diners per donar ajudes per treure l'Uralita. Llavors volem que la gent sàpiga on hi ha Uralita i ajudar-los a fer els tràmits aquests per demanar subvencions.
D'acord.
Crec que és un tema també
important. Home, hi ha un
bon
sostre d'Uralita, hi ha
I
una
tant,
bona coberta
veig...
d'Uralita a l'escola
jo...
Esteve Barratxina, per exemple.
Ah, sí, em pensava que anaves a dir una altra. Jo,
va,
és que des del meu despatx en veig un, que és del Mercat Vell.
Ah,
no? Sí, sí, a l'Ajuntament també en tenim, esclar, llavors és important.
El sostre del Mercat Vell és uralita, es va posar uralita.
Sí, encara.
Perquè, esclar, suposo que a finals del segle XIX el sostre devia ser,
no era pas.
És uralita tot el dia.
I després hi ha canonades, la gent ha de saber-ho, perquè al igual que també, també hem posat diners per fer un estudi de la petjada de carboni per anar reduint el CO2. Vull dir, és el que et dic, no? En sostenibilitat, els parcs climàtics que volem fer a l'Hort de Can Fals i a Can Robert, que són apostes fortíssimes, sobretot per la sostenibilitat.
Això vol dir que l'Hort de Can Fals s'arreglarà tot ell?
Sí, i es vol fer un parc, hi ha un projecte important per fer un parc climàtic, que crec que és important també. I també, evidentment, mantenint totes les prestacions de drets socials, i drets socials augmenta amb 400.000 euros, la partida. Per tant, tot el que són ajudes, serveis, tot això es manté o s'augmenta, es reforça molt a l'àmbit de la sostenibilitat i a l'àmbit de l'educació. Per això dic que jo penso que és un pressupost fort. També cal tenir en compte, perquè moltes vegades la gent es pregunta, ja, però d'aquest pressupost després el que es farà o el que no es farà, actualment fins al mes de març no sap l'estat d'execució del pressupost. Vale? El mes que ve sabrem el que hem executat, però ara ja estem un 80% d'execució. Vull dir, l'execució del pressupost és bona i no és total, perquè moltes vegades demanes subvencions o ajudes que al final no te la donen perquè no compleixes alguna cosa, i això és el que queda, no?
Apunts. Però queda aquí dins el patronat, també?
El patronat sí, el patronat ja el teníem, el patronat ja va endavant.
El nou camp de futbol?
El nou camp de futbol en el projecte del camp de futbol. Perquè el camp de futbol està creixent molt, en el sentit de que no serà només el camp de futbol, sinó que és tot al voltant una àrea molt gran d'aparcament, i llavors és un projecte que s'està fent molt gran. Per mi també és molt important, augmentem les partides, la subvenció per a Ediu-Retiro, 10.000 euros més a cadascú. Per tant, en l'àmbit cultural crec que també és important, i també posem una partida pels 700 anys de l'hospital, importantíssim també, que aquest any farà 700 anys, que és una efemèride bona, i per tant també hem posat una partida per ajudar a fer actes en aquest sentit.
Aquest mes de febrer, em sembla que és el 700 aniversari.
El 24 de febrer,
700 aniversari, sí. de l'hospital.
També tenim una altra efemèride, que són 100 anys de la policia local, també important.
No em digueu que fareu una festa.
Algú s'haurà de fer.
Sí, evidentment.
La important és la dels 700 anys, de festa, això sí. Però jo crec que és un pressupost, almenys nosaltres en aquest sentit estem molt animats, perquè és un molt bon pressupost, que hem parlat amb tots els partits, com sempre, que hi ha partits que han fet, partits polítics, que han fet forces, han dit forces demandes o no, peticions, i crec que també està bé, no? Des de Fets per Sitges, Guanyem o el PSC, són tres partits que ens han fet moltes propostes, la veritat, i moltes que ens agraden molt, que si tinguéssim més disponibilitat, evidentment que les tiraríem endavant.
Que està tot una mica millor?
Jo crec que sí, almenys amb el pressupost hem parlat amb tothom, de fet encara ens queden, hem parlat amb altres, però avui mateix la regidora em deia que amb Junts havien tornat a quedar.
Per si el tarannà de la situació, almenys amb el diàleg amb el pressupost, creieu que tot...
Sí, jo crec que sí, almenys hem parlat, jo crec que s'ha parlat molt, i és el que et dic, no? En molts partits fem propostes, la veritat, molt interessants, i que moltes les hem acollit, sincerament.
11 i 19, dues més que tenen relació, òbviament, com poden suposar, a l'inici del mes de febrer. Teniu ganes de declarar?
Sí, moltes, i tant.
Primera qüestió, perquè no sabem si això era així o no. Ho haguéssiu pogut fer voluntàriament?
No. Jo tinc que anar quan la jutgessa ens diu, i tant. A més, em sembla que ho hem dit diverses vegades, que ens han canviat dos o tres vegades la cita. Jo, si hagués voluntàriament, hagués anat l'endemà. Vull dir, no, això és quan et diuen.
Esteu en disposició de poder dir el dia?
Les declaracions comencen el dia 6. El 6 de febrer. El 6, el 7, el 8 i el 9. Jo vaig al 9, a l'últim dia.
El 9, divendres dia 9.
Sí.
L'endemà de Dijous Gras.
Però Dijous Gras també van,
Alguns. Ja. No. Sí,
crec que el regidor va. És que tots són dies diferents.
El regidor del monestèrio?
Sí, crec que ell va el dia 8, si no recordo malament. 8. I l'altre regidor, no sé si el 7, això ja no ho sé tant.
D'acord.
El 6 van els testimonis, 7, 8 i 9... anem tots els altres.
Diguem-ne, dels càrrecs polítics o amb responsabilitat.
I treballadors. Sí.
Caldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.